El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, i són la Inzana Conesa, també en Marc Monells i Antoni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Diversos temes a tractar de l'actualitat local. Començarem parlant de política i del nom de Pere Soler, que serà el cap de llista del PSC a les eleccions municipals. Està pendent, això sí, de ser ratificat per l'assemblea del partit, però és l'únic militant que ha presentat candidatura a substituir Ferran Villasenyor, que, recordem, va renunciar a encapçalar la llista. Soler també assumirà, durant el que queda de mandat, el càrrec de portaveu del grup municipal del PSC i ja s'ha posat una xifra de regidors a obtenir. Diu que entre 3 i 4 regidors seria una xifra per estar satisfet. Recordem que el PSC ara en té 2 i admet que és conscient que queda poc temps per fer campanya, però que posaran tota la il·lusió possible per tirar endavant el projecte i aconseguir aquesta xifra d'entre 3 i 4 regidors. Algun comentari? Bueno, valoració? Ja, Inzane.
Ja havíem dit, no, que el Pere era l'opció més lògica, perquè ja era portaveu, era regidor del grup municipal, ara assumeix el tema de portaveu, conseller comarcal, en el partit fa anys que hi és, i no semblava que hi hagués altres possibilitats. Per tant, només desitjar-li sort i encerts a la responsabilitat i a veure què passa. No?
I tu veus factible treure'n entre 3 i 4?
A veure, el PSC de Sant Cugat des de l'any 99 ha anat baixant 2 regidors cada elecció. Del 2003 va passar de 8 a 6, després van passar de 6 a 4 i després de 4 a 2. Per tant,
si segueixes la...
Si seguim la norma, vaja. Però...
La llei de Conesa, d'Inzane Conesa.
Em remeto a les dades, però en tot cas no vol dir que es quedin a zero. Simplement que li desitjo sincerament sort.
Bé, de fet dependrà molt de com acabi configurant-se la resta de l'espai de l'esquerra, no? Perquè si hi ha moltes candidatures, evidentment patirà per sortir. Si finalment hi ha aglutinació de candidatures, bueno, sempre pot ser una de les opcions i per tant té més possibilitats. Però si no, realment no està en un moment de gran creixement. Sinó
se li ha de reconèixer valentia.
Totalment.
Perquè no és fàcil agafar un projecte del PSC en aquests moments, i més a Sant Cugat.
Ara me'n recordo quan vaig conèixer el Pere, jo, va ser la campanya segona del Lluís Recoder, la nit electoral.
Enganxant cartells.
Ah, molt mític. Perseguint-nos.
Ell anava... Allò de penjar el cartell sobre l'altre.
Exacte. Ell ho veia allò darrere. Però fa molts anys. No, era una època que hi havia va haver una campanya que no, això no cal que ho fes ell, però sí que hi havia, era votar Recoder, era votar bé.
Ah, sí,
i
sí,
hi havia
sí, sí.
Gent que es dedicava a votar Recoder és votar PP.
Sí.
I anaven amb l'esprai en els rètols electorals canviant-los, no? I va ser aquella campanya perquè es havia votat la primera legislatura que va governar en Recoder amb la Berta.
La guerra de...
I llavors, clar, va ser allò...
La guerra de l'Iraq, no?
I va ser l'època, sí. Una època dura, però bueno, recordo que el vaig conèixer el Pere allà...
Aquí el Recoder sí que va patir, aquella legislatura.
Ah, és que aquella legislatura va anar de 150 vots, sempre ho recordem, no? Si, és el mateix, si haguessin anat junts Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida Alternativa, l'esquerra de Sant Cugat, la història de Sant Cugat hagués canviat.
Hauria estat un altre,
Donant per suposat que la gent que va votar Esquerra Unida i Alternativa hagués votat una coalició, perquè si van marxar va ser per algun motiu.
No, haguessin votat el mateix. Haguessin mirat com Convergència i Unió. Els de Unió votant a Unió i els de Convergència votant a Convergència. No se sap quants són, però tu votes el teu partit.
El Jordi Menéndez se'n recorda molt del... Com es deia?
Mota.
Mota, exacte.
Ai, tant.
Sí. Mític.
Toni, algun comentari sobre el Pere Soler o d'aquestes matemàtiques?
No, valentia o inconsciència són moments complexos. Complexos pel PSC, segurament no per culpa de l'agrupació local, però bueno, segurament en pagaran les conseqüències d'aquesta desbandada general en el PSC a nivell nacional. I després també jo crec que l'etapa Pere Navarro marcarà història negra en el si del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, no sé què desitjar-li, sort tot el que pugui, encerts, doncs, quan més millor, però unes quantes tiles jo també li desitjaria,
Oh, i a més que és
una situació molt complexa per aquest partit. I després, ara sí que toco una mica el crostó a tota l'oposició d'aquest municipi, bueno, que s'ho facin mirar quan en cap dels partits que es presenta en aquest municipi, cap d'ells, ni els que estan al ple ni els que no estan al ple, ningú es planteja o planteja la campanya o planteja l'estratègia. Ja no diem, no, és que hem de modificar el model de ciutat o el canvi, no, és que hem d'assolir l'alcaldia. Bueno, no sé, tu presentes per obtenir l'alcaldia, i més partits importants i grossos com han arribat a estar aquests partits, no? Per tant, crec que és una reflexió a fer. No sé si és una reflexió a fer i un crostó a tocar a l'oposició, o la mateixa reflexió i una felicitació a qui està governant, no sé per on hem de tirar, però sí que s'asseguin, que s'ho replantegin i respirin fons. I bé, torno a dir, moltes tiles de cara a la propera campanya.
Jo volia afegir un parell de coses. La primera és que serà una campanya municipal molt contaminada pel tema nacional. Per tant, jo crec que la lluita aquí d'alguns partits serà per situar temes pròpiament locals en la campanya i que no se'n parli massa, per dir-ho d'alguna manera, del procés, del dret a decidir, estructures d'estat, sinó que parlem realment del que passa a les ciutats, no? I que separem una cosa de l'altra. I la segona cosa que volia dir és que jo crec que l'oposició també s'ha acomodat, no? Vull dir, allò de, bueno, traiem el que deies tu, no? L'objectiu 2, 3, 4 regidors, anem tirant, i jo crec que aquesta actitud de l'oposició també ha fet que Convergència i Unió s'acomodi. És a dir, jo tenia la sensació que en els mandats Recoder l'equip de govern era més fort, més sòlid, i ara tens la sensació que està l'alcaldessa i la resta, no? No sé què opinarà el Marc, no? Però el Recoder tenia puntals importants. Un era la pròpia Mercè Conesa, la Marta Sobirà, el Jordi Joli, és a dir, tenia tinents d'alcalde que podies estar d'acord o desacord amb la línia política, però eren puntals i el Recoder podia delegar o descarregar feina en aquests tinents d'alcalde. I ara, això ho hem comentat moltes vegades amb el Toni, i ara tens la sensació que està l'alcaldessa i després, bueno, un equip de govern desdibuixat. Jo no sé què opina el Marc, però...
Home, a veure, en política ningú neix ensenyat. I és evident, bueno, són dos temes. Un és el de la maduresa de l'equip de govern i l'altre de l'anàlisi electoral, o les vaticinis electorals. Comencem pel final, el que comentava l'Enzane. Evidentment, a l'equip d'en Recoder, quan va començar, doncs ell sobresortia molt, i potser la Mercè i algun altre,
i els Requesens,
i els altres eren novells, eren uns pipiolos que havien militància del partit i que van entrar a governar, i evidentment
el Requesens ja per gran reserva,
no, però ja tenia,
regidor
ja
per fatuïtat,
no, però ja venia de l'època de l'Aymeric i ja tenia bagatge. Potser la Marta Sobirà, tot i ser jove, doncs també tenia una miqueta més d'experiència, però eren tots novells.
Bueno, venien de la JNC,
el Joli venia era del partit de la seva empresa, vull dir, no tenien una experiència com quan van sortir, que ja tenien una experiència consolidada. I amb l'equip de govern actual, amb la Mercè Conesa, també va començar una miqueta així, una gran part de l'equip de govern novell, amb comptades figures de veterania, i jo crec que doncs ara han anat creixent i han anat madurant, tenint en compte que les circumstàncies no tenen res a veure. Governar ara sense diners és molt més difícil i és on realment has de prioritzar molt més, però tot i així tens figures amb una certa consideració, des de les regidores i el regidor d'Unió, vull dir, la Cristina Paraire, el Carles Brugaroles, que tot i ser nou, doncs està fent una prou feina, l'Esther Salat també, doncs, i a part la Susana Pellicer, el Casa Joana mateix, que és dels novells, però que està rodant-se a marxes forçades, i gent que ja està adquirint una dimensió, i segur que la propera ho faran millor. I enllaço amb l'altre tema, que és el tema de les perspectives electorals, no?
Una mica... d'aquí prescindirà la Mercè per renovar una mica, perquè sempre se'n van alguns i incorporen de nous,
això és,
no?
La política és com el metro, no?
Quins seran els fitxatges?
Salir antes d'entrar, no? Aquest és un gran dilema, que jo sempre ho dic.
Amb unes eleccions
moltes vegades és fons, a poder ser, sisplau, no tirin la gent a la via abans d'entrar.
I la gent vol fer com el metro de Tòquio. La gent vol fer com el metro de Tòquio, i abusar-se per entrar empenyent. És complicat, això.
I així qui renovaran?
Jo sempre dic, escolta, això fins al dia 30 de març o 15 d'abril, penso que és exactament la data de fer les llistes, no cal ni comentar aquest tema. I per tant, jo no ho comentaré a la ràdio.
Ah, però tens informació.
No, jo sempre tinc...
Inputs.
Tothom pregunta, què hi ha a les llistes? A mi m'expliques, aquí hi ha altres llocs. La gent és el primer que pregunta. Quan ja diuen, hi haurà eleccions, ja la gent ja pregunta, bueno, les llistes, què anirà i l'altre? I això és com ho feien. Els que en saben ho fan així. El dia abans, per sorpresa, reps una trucada del president Mas o del Recoder o del que sigui, dient, que compto amb tu i que vas a la llista. I a vegades no et diuen ni el número. I arribes aquí a l'assemblea i dius, que vas al 4 o vas al 24, I és un honor per tu.
I això... una altra cosa és que serà l'últim mandat de la Mercè Conesa, no?
Mira que sou disciplinats,
no?
Per tant, serà important quina és la configuració de la llista per veure quins són els possibles successors de la Mercè, no?
Perquè ella ha dit dos mandats. Que sí, però òbviament se li renova la confiança de la ciutadania, però suposant que torni a ser alcaldessa...
Jo crec que seran dos mandats.
Ella ho va dir.
Sí, aquest serà l'últim. Jo crec que ho té clar.
La política actual va en aquesta línia, la nova política, de dir, la gent no es pot quedar indefinidament amb uns càrrecs, que no vol dir que no es pugui dedicar a la política, perquè si tens una vocació i ho fas bé i la gent et vol, pots anar fent altres coses dintre de la política, però sí que és veritat que la tendència és a fer dues legislatures. També és veritat que l'ideal serien 10 anys, perquè 8 anys, la primera legislatura vas una mica entrant, com els hi passa amb els regidors, i la segona és quan ja pots entrar.
Però tu qui creus que serà el successor, el Jordi Puigneró o la Marta Subirà?
No tinc ni idea.
Però clar, si és la Marta Subirà, hauria d'entrar a les llistes.
No té per què, no?
No, però si la vols...
Ja, si la vols promocionar.
Home, en aquest sentit, el calendari electoral no ajuda molt. Aniria millor a l'inrevés, perquè ara s'ha de fer un...
Perquè si espera el govern, la Marta la pot rescatar.
Jo no la llegeixo així, però vosaltres podreu llegir dient, si aquest va de número tal o va a la llista, vol dir que està en la cursa. Però encara, de debò, aquest tema no està sobre la taula. No sé, igual és el que jo dic, la nit abans de fer les eleccions...
No està sobre la taula, però...
Algú pensarà, però d'entrada...
Jo suposo que la Mercè hi pensa en aquests termes, també. Vull que encara que no ho digui, ha de fer aquesta reflexió.
No sé, a veure, el que diu l'experiència, no en el cas de la Mercè, sinó en el cas de molts alcaldes, és que és un tema que no els agrada.
No els agrada, però per responsabilitat hi han de pensar.
Aleshores, quan arriba realment el moment, és quan diuen, vinga, però normalment...
Potser la decisió no la tens clara, però tens un parell o tres de noms al cap.
Amb la gent que t'ha d'ajudar a fer un projecte, no en quan tu te'n vagis, qui quedarà. Això ho penses quan realment te'n vas.
Lluís Recoder no ho tenia clar.
No. Ho tenia claríssim.
La successió no estava clara.
Ho tenia claríssim.
Va haver-hi un procés.
Qui no ho tenia clar era la Mercè.
Va tenir clar que marxava. No, quan ell va dir que marxava, va activar i va mirar el que hi havia. I va dir, vinga, a veure, quines opcions n'hi ha. Però jo no crec que ell fes la llista de 4 anys abans pensant que jo plegaré i després es quedarà el número 2. Això,
però tenia clar que la seva mà dreta era la Mercè.
Ell fan unes llistes per governar amb un equip potent.
Tu fas la llista
i el temps va posant la gent al seu lloc.
De confiança, no de confiança amistosa, sinó de confiança professional i política.
Sí, de validesa.
Si no pots fer la llista en aquests termes és quan marxes, no? Llavors plegues i deixes la política. Però en aquest cas, Lluís Recoder, quan fa les llistes, segur que d'aquests puntals que dèiem, no? I que des de fora i des dels que hem... Bueno, jo vaig estar uns anys governant amb ells en pacte de govern i uns anys a l'oposició, i aquests puntals eren reals.
Mira, l'única vegada que jo crec que això es podia haver fet...
Jo no sé si ja tenia el nom posat, però segurament hi havia aquelles dues o tres persones...
Sí. L'única vegada que potser es havia fet així, es havia plantejat, era per ser amb en Jaume Tubau, perquè ell ja havia dit, quan va entrar en política, va dir, jo vull ser alcalde, és el que em faria tota la vida.
Tenia clar.
I ell es va dir, si jo et poso a la llista, doncs l'alcalde soc jo, després ja en parlarem. No en van parlar ni havia repactat, però el Jaume ja havia dit, que jo el que m'agradaria a mi en veritat és ser alcalde de Sant Cugat del meu poble. Però normalment, ja dic, es busca la gent potent i de nivell per dur a terme el projecte de Sant Cugat. En tot cas, la campanya aquí sí que em sembla que és un tots contra la Mercè Conesa, perquè és realment una figura que està marcant molt la política i continuar el projecte de Ciutat de Sant Cugat, que dintre de les dificultats del país estem més o menys tirant endavant, i la resta de partits no s'acaben d'articular ni de tenir lideratge.
Tots contra la Mercè és el que deia el Toni, no amb una il·lusió i una voluntat d'encarar les eleccions a...
amb una voluntat de mirar de pactar l'endemà.
Exacte, diu, a veure...
Per tu que cuixa, no?
Jo crec que...
No, no, està clar, hi ha un sentiment de dir, bueno, això està perdut, anem a veure què...
A més, contra
fem,
les campanyes de Convergència i Unió, poca cosa a fer, perquè feu un desplegament de mitjans brutal.
Entre altres coses, feu enquestes, per exemple, internes. A mi em consta que sí que es fan enquestes per saber coses com, per exemple, com si la gent va a missa o no. Coses
en sèrio? Això també? No, no.
Se'n fan com a tot arreu, però, és més, des de Còrsega se'n recomanen...
És per vigilant que diuen en el
sermó. Se'n recomanen poques.
Sí, sí. Se'n recomanen poques.
Se'n recomanen poques.
Però no vol dir que no se'n facin, que és el que t'estic dient jo, eh?
Jo sí, a veure què pensa la gent, vaig bé o vaig fatal, o a la gent que li interessa. Això a tot arreu. I el seu em fa també de veure els votants d'iniciativa si els agrada buscar bolets o no. Vull
dir que sí, això... sí, no, no, si no dic com una crítica, però dic que es pregunten coses tan concretes com això, de si es va a missa o no, de si coneix el regidor X, per exemple, el de cultura, coses així.
Sí, clar. Són crestes sociològiques, evidentment que n'hi ha, és un país lliure i que cada...
No, i tant, si no, no critico.
Partit,
que, però que no només es pregunta qui votarà vostè, no, no, es pregunta això i, vaja, un qüestionari...
Costums dels encubatens,
no, no, també. Això és, jo crec que això és positiu. És molt més interessant preguntar...
Vostè, saber si se'n va dormir d'hora, per,
per
no
mi,
se'n va dormir.
Ah, no, 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 exacte. Això,
si
això,
a concerts,
això,
no?
Això és més interessant, segurament, que preguntar si ets de dretes o ets d'esquerra. No? És una pregunta que diu, jo soc d'esquerra, per suposat.
És que tothom als Observatoris Sociològics de Sant Quat diu que és de centre-esquerra, o tothom, gairebé tothom.
És que no mola dir que ets de dretes.
Exacte, per tant, més que preguntar això, s'ha de preguntar, escolta, vostè va a missa, o vostè és protestant, o és jueu, o és musulmà, o vostè va a buscar bolets, o vostè li agrada sortir per la nit, o compra al mercat, o va al meson, o on va. No? Això sí que realment admet una radiografia de com és la gent de Sant Cugat, més que dir de dretes o esquerra. Vostè vol posar el parc infantil d'aquí davant?
O el vol retallar.
O el vol reubicar, o el vol retallar. Això són les necessitats.
Després tenim les enquestes públiques, no? Les de l'Observatori...
Mm-hmm. Sociològic.
Sociològic, la darrera onada donava un suspens
a tots els partits, menys l'equip de govern, que també s'hauria de dir que en l'enquesta no es pregunta per Convergència i Unió, es pregunta per l'equip de govern, que jo crec que pot haver-hi una diferència, perquè tu pots estar molt contaminat de la política nacional i posar una nota dolenta, no sé, m'invento, al PSC, i per la qüestió nacional, però a l'àmbit local et sembla molt bé el que estan fent, però clar, quan et fan la pregunta, jo crec que aquí, aquest observatori, aquesta pregunta...
És molt difícil saber què fa l'oposició.
Sí, per si això. No... Però clar, hauríem de dir equip de govern i després els partits, no? Vull dir que, vaja. No, i ara no sé per què dèiem això. Ah, per el suspens general que van rebre tots, excepte sí. La CUP i l'equip de govern. La CUP va aprovar un 5 pelat i l'equip de govern va treure un 6, ara ho busco, sí.
Home, la CUP és cert que es visualitza bastant el que fan, el que proposen. Jo crec que la comunicació que fan és bona. I la resta de grups, jo...
I a més, estan envoltats d'una xarxa ciutadana important.
Sí.
O sigui, la CUP, si alguna cosa té, doncs, envejable en aquest sentit, és els múltiples tentacles,
sí, sí.
I ho dic en positiu,
sí,
eh?
Sí,
no,
sí,
no és
sí.
Una crítica. I l'arrelament que tenen en el teixit associatiu i a, bueno, i a la vida de la ciutat, no?
Sí, sí.
En el dia a dia de carrer, i bueno, això pues, s'acaba notant.
I això facilita molt que la gent conegui el que fan, no? Mm-hmm. Però la resta de partits, jo, vaja, perquè vinc aquí comentem, però si no a través de mitjans que no són Cugat.cat, em semblaria difícil fer un seguiment de la gestió dels grups municipals,
no,
sincerament.
A veure, estem en aquell volum de ciutat complex en el sentit, pensant en l'oposició, doncs que l'alcalde o alcaldessa de Sant Cugat doncs algun dia sortirà a TV3, algun dia sortirà en una entrevista a La Vanguardia, algun dia sortirà, no, a mitjans d'àmbit nacional. Per tant, tot aquell santcugatenc, no, que sempre diem, entre el cercle íntim i l'habitant gairebé 90.000, hi ha una frontera molt gran. Llavors, l'oposició a Sant Cugat, a no ser que passi una catombe o que es vulgui fer un abocador a la plaça Octavià, per dir alguna cosa, no sortirà en aquests mitjans. O sigui, no tindrà accés a sortir a un raconet, ja no diu una entrevista, un raconet a La Vanguardia, a l'Avui, a l'Ara. És molt complex, llavors, donar a conèixer la tasca de l'oposició, quasi que és més el ciutadà que se n'ha de voler assabentar. Llavors, entraran els mitjans locals, que per sort... doncs entrant a Cugat.cat doncs pots, i no perquè estiguem
a Cugat.cat,
aquí
sí,
a Cugat.cat, per sort, pots seguir què diuen absolutament tots. Però això és la grandesa dels mitjans públics. Sí, o sigui, sí. A mi quan la gent carrega, i sobretot la dreta carrega contra TV3, per dir l'exemple més clar, m'indigno profundament. Perquè és gràcies a TV3 que podem saber l'opinió del president Mas i podem saber l'opinió d'Albert Rivera. Cada dia. Això no passa en altres canals. Això no passa en els canals privats. I llavors, a escala local, també és així. Ens agradi més, ens agradi menys, piqui més, piqui menys. I, per tant, clar, la dificultat de, torno a dir, de conèixer la tasca política de l'oposició en un municipi, doncs que hi ha una gran diferència entre el cercle íntim i el ciutadà número 90.000, doncs es fa difícil. Mira. I, a més, quan hi ha, també s'ha de reconèixer, una valoració molt positiva de la ciutat en aquests observatoris. Sempre hem dit, amb l'Inzane n'hem parlat en aquesta tertúlia i fent tertúlia amb el Cafè Davant, que aquesta ciutat segurament on ha de millorar a dia d'avui, on més necessita millorar, al meu entendre, és en aquells intangibles, eh? És en el que és la vida ciutadana, en el que és l'arrelament de la gent jove a la ciutat. Hi ha molts aspectes doncs, que no són de dir, ni un edifici, ni una via pública, ni un equipament. Que també, evidentment, això ara li anem a explicar a qui no té els carrers asfaltats o qui té deficiències en el seu barri i ens trenca la cara, però
sí, sí.
Vull dir que aquests dèficits també hi són, però no és la, diguéssim, el principal problema perquè aquells pocs que no se senten satisfets a la ciutat s'hi sentin, eh? Que ja va, estem ja més en el que és la definició i en el tarannà d'una ciutat viva, que jo crec que aquí tenim seriosos problemes.
Dos comentaris. Un és el tema que realment insisteixo que hi ha una mica de manca de lideratges a l'oposició de Sant Cugat i per tant és difícil, no hi ha que sortir a TV3 sinó que realment hi ha els mitjans locals, perquè els dos partits grans actualment que n'hi ha a Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, doncs Esquerra Republicana no té representació actualment al consistori i la resta estan una mica escapçats, eh? Sembla que els socialistes comencen a tenir un candidat, que no dic que encara un líder, però com a mínim un candidat, i la resta no acaben d'aparèixer. Sempre poden fer el bel recurs d'un candidat que va haver-hi aquí a Sant Cugat,
ai,
socialista,
ja sé, per on vas.
Que coneixes bé, que s'ho faria venir per sortir a TV3, allò encara que fos a...
El programa Buenafuente, va ser, no?
Sí, exacte.
Algun dia parlarem d'aquest tema, perquè jo hi era, i no va demanar estar.
Va ser casualitat de la vida.
No, jo estava allà, i va ser l'hostesa qui li va dir, posa't allà, però ell no va demanar està a tiro de càmera, jo hi era, eh?
Després va haver-hi un partit polític que es va dedicar a fotocopiar aquella plana de La Vanguardia,
el repartint fotocopies
cantons, que va ser, clar, jo recordo la imatge de venir algú em donava i dic, però això ara, una pàgina d'un diari que després llegies, dic, ostres, ara entenc que hi ha algú aquí darrere, que, no, vaja, tu dius que és el Requesens, jo no, qui m'ho va donar no ho era, eh?
Sí.
Està tot el matí fent fotocòpies,
jo hi era en el programa i ell no va demanar ja als serveis de plató seure allà en concret, vull dir,
no sé,
va ser un moment
d'on
seiem, aneu allà, i ja està, no, res més.
Sí, no, que va aparèixer el candidat del PSC que era l'alcaldia en el programa del Buenafuente, em sembla que era campanya, durant la campanya electoral.
Era campanya electoral, faltava una setmana per... Jo me'n recordo que vaig arribar a la universitat i em diu un amic, Inzane, el teu candidat surt a La Vanguardia. Jo, què? I llavors, clar, vaig...
Hi havia una plana sencera
plana
de La Vanguardia, explicant.
Com es diu, el Barbeta.
Arbeta o Aroca? El Jaume Aroca.
No ho sé, jo crec que era el Barbeta.
En aquell moment el PSC
que tenia bastant
maniat. Sant Cugat pesava una mica més, llavors.
Sí.
Vam haver de mobilitzar La Vanguardia per desactivar-ho.
Tenia l'esperança de poder arrabassar l'alcaldia. Ara està
però aquí ja era el segon mandat recuder, per entendre's. No? Eren les eleccions on veníem del govern Ciu Partit Popular.
Sí. Deu ser aquesta, la del PP... Ai, com es deia? Votar recuder, votar bé.
Una cosa que alguns no van entendre és que el Menéndez del 99 al 2003, havent funcionat bé el grup municipal, hagués renovat la major part del grup, no? Perquè hi havia la Maria Sansa, la Laura Sánchez, la Marta CC... Jo crec que va quedar el Pau Calzamília i poca cosa més, però tota la resta va renovar. I llavors, aquí no es va entendre per què va fer aquest tall quan havia funcionat bé el grup, saps?
Això de la política, sempre dic que entrar és difícil, però sortir encara ho és més. Però tornant al que deia el Toni Ramon, el tema dels espais dels espais en els mitjans públics per a les diferents opcions polítiques, jo aprofito per dir una cosa, que cada vegada que hi ha una campanya electoral penso i mai surt, que és estic en contra del que diu el sector periodístic que fa les seves falques, en contra de...
Dels blocs
informatius dels partits.
Per què?
Estic totalment...
Jo no vull entrar com a tertulià, però...
Estic totalment a favor dels blocs, i ja que vosaltres, periodistes, us agafeu uns segons de cada falca electoral i de cada espai electoral, dieu que en teniu en contra, jo estic totalment a favor. Totalment a favor.
Però per què? Per què? No m'has dit per què.
Per dos motius. Un, perquè evidentment els periodistes teniu la vostra ideologia i només faltaria, i és difícil realment que sigueu neutres. I a la professió periodista...
Però això durant els 4 anys, aleshores, no només en campanya. Sí, sí, i per què no defenseu els blocs?
A tu defensa els blocs durant tot.
No, però dic, si aquest és l'argument, la ideologia...
Jo estic en contra que els periodistes diguin que estan en contra dels blocs electorals.
Sí, en contra de la llibertat d'expressió.
No, jo estic a favor de que en campanya electoral es respectin les proporcions de les darreres eleccions. De les darreres eleccions. I d'aquí 4 anys, si ara podem treure un superresultat i d'aquí 4 anys punxar i ja no està de moda, és igual, jo estic a favor que ells d'aquí 4 anys tinguin, doncs si treuen un 10% o un 15%, el que tinguin, el criteri sigui aquest, i no que hi hagi un cap de redacció d'un mitjà de no sé què que opini que ara està més de moda d'un altre. Perquè, precisament per respectar el que deia el Toni, no? Que és un país on la premsa i els mitjans de comunicació públics doncs són estrictes amb la pluralitat.
Però, per exemple,
i en altres llocs això no passa.
Però, per exemple,
en molts llocs no passa.
Ara
però
Sant aquí... Cugat, que Esquerra Republicana no té representació al ple, això quina traslació té als blocs?
No, apareix, no, pot aparèixer.
Pot aparèixer, però...
En diversos fets.
Però més que l'ordre, jo crec que és el fet d'imposar un temps concret per cadascuna de les formacions, perquè això és ridícul, perquè una formació que ha obtingut el 45% dels vots, que has de fer una notícia de 3 minuts i mig, si aquell dia no ha dit res.
Bueno, però es pot computar mitjanes
setmanals.
Sí, és la suma,
sí, però vaja, si el diari, pitjor encara, perquè si el diari són 3 minuts de temps, acaba sortint el càlcul, 3 minuts, i un dia no surt, l'endemà què has de fer? 6 minuts per compensar-ho.
Però més, ara és més ridícula aquesta manifestació que fan els periodistes, que si haguéssim només hi hagués mitjans públics, podria arribar a entendre-ho, tot i no estar d'acord, però és que ara... La gent no es fixarà, no votarà més o un partit o un altre. No, per això té més sentit que els mitjans públics facin aquest criteri. Dic, escolta, tants resultats, tants minuts. Perquè la gent s'informa molt més per les xarxes socials, pels mitjans privats, per mil coses, i no només a través de la televisió i la ràdio pública. Per tant, els mitjans públics han de ser estrictament equitatius amb la representació. Ei, i si
però
no que posin
blocs,
sobre la taula
blocs,
un altre criteri que sigui equànim per tothom, que jo encara no l'he vist. És dir, respecteu la llibertat del periodista, que nosaltres hi direm el que
no,
som jo, uns tios que molt neutres.
No estic d'acord, no també hi he arribat després d'una evolució, vull dir, fa molts anys poder la meva opinió era una altra, però no estic gens d'acord. Jo crec que els mitjans públics ja ens demostren cada dia que garanteixen la pluralitat. Estic parlant dels mitjans públics a Catalunya. Val? Sí. No m'hi poso ja amb Telemadrid, Televisió Espanyola, etc. Garanteixen la pluralitat, garanteixen totes les opinions i podríem marcar algun sistema, això també una proposta del Col·legi de Periodistes estaria bé, marcar doncs certs blocs, entre cometes, no els blocs com els que coneixem ara, o sigui, alguns instruments de garantia de pluralitat i de diversitat ideològica i política, i a partir d'aquí també unes revisions a posteriori, que això sí que ho diu el Col·legi de Periodistes, no? D'intentar fer les campanyes amb els criteris periodístics, i si cal, a posteriori, fer revisió, mirar com ha anat, i fer el debat a la comissió parlamentària que toqui, no? I revisar-ho si cal, no? Garantir uns mínims, però no les desproporcions que veiem, o sigui, que hi hagi un partit que pugui tenir 3 minuts i un partit que tingui segons, home, doncs em sembla que no ajuda a la pluralitat. De la mateixa manera que deies que no es deixarà de votar el que té pocs segons, doncs segurament tampoc es deixarà de votar el qui té 3 minuts i en passi a tenir 2 o 1,5 perquè la cosa pugui ser doncs, més equitativa.
Estic d'acord en que es pugui, evidentment, revisar aquest sistema, però se'n plantegi un altre. L'argument que es dona és, no, els periodistes que treballem a les mitjans públics som esperits lliures i hem de decidir nosaltres com es fan. Escolta, això ho podeu fer a la privada, ho podeu fer a qualsevol altre mitjà.
No, però la privada no.
La pública s'ha de... No, tampoc. No estic d'acord, Mira, aquesta setmana que mora l'Anna, ahir va fer unes, es van recuperar algunes dels seus plantejaments, que políticament jo puc estar no gaire d'acord, però realment és un tio que la tocava i molt, no? I ahir deia, la gent em criticava que fos propietari d'Antena 3 i un grup, diguéssim, conservador, i alhora el 40% de l'avui, no? I ell deia, no, jo és que, en veritat, la gent no manipula tant els propietaris, no manipulen tant el que opinen les línies editorials d'un mitjà. Tu si escrius al Mundo, al Mundo, doncs saps on t'estàs escrivint, i si escrius a l'Avui saps on t'estan escrivint, encara que el propietari sigui el mateix. Vull dir que això...
Bueno, però és que aquí ens trobem en la pitjor de les censures, que és l'autocensura. És aquella censura del periodista que sap on està escrivint i per tant, segons que ja no s'atreveix a escriure-ho.
Però això no és autocensura, això és saber on t'estàs escrivint.
Això és autocensura del professional.
Però, per exemple, parlant del grup Planeta... Parlant del grup...
És posar criteri on t'escriu. Jo puc escriure sobre temes que a mi m'apassionen, però si estic escrivint a una revista de filologia llatina...
Però tu dius que la ideologia del periodista determina la manera de tractar la notícia. Jo dic que els periodistes tenen una forma de treballar i uns criteris periodístics que els serveixen per tractar aquestes notícies més enllà de la seva ideologia. Si l'alcaldessa diu que farà un pàrquing sota el monestir, és obvi que allò encapçalarà la part d'informació electoral d'aquell dia. Clar. Però si ho proposa el PSC, doncs hauria d'anar davant perquè és una proposta doncs que crida l'atenció, etc. Per tant, la ideologia sí que marca el periodista, òbviament, però a l'hora de tractar les notícies tu segueixes uns criteris. Clar. De noticiabilitat, de qui ho diu, de quin és el pes, òbviament, que té aquell partit. No és el mateix que ho digui un partit amb 30 votants que amb 300, però vaja, una sèrie de criteris. I el sumum de la bestiesa dels blogs és quan, per l'ordre que has de seguir, has d'incloure primer la resposta a una crítica que li ha fet un partit. Per exemple, imaginem que Iniciativa critica el PSC va per davant, respon, i després en el que està escoltant li poses la crítica que ha fet Iniciativa. Vull dir, és una altra bestiesa. Vull dir que...
A veure, això sí que està clar, que es pot editar i transaccionar.
Però deixem fer els periodistes la seva feina. No ho hem comprovat mai encara.
Jo no he vist cap proposta encara a dir, ei, fem una contraproposta. Criteri, en lloc de criteri
només... estrictament periodístic, no?
Però en Cugat.cat, per exemple, fora del període de blocs d'eleccions, surt tothom? Hi ha alguna queixa?
Home, sí, es queixa gent, també. Bueno, però una cosa és com es tracti la notícia, si pot agradar. Però tothom surt?
No, és que aquesta mateixa queixa...
Talls de veu, quan hi ha una notícia del ple, surt tothom. I es busca un equilibri, jo crec. Jo intento seguir el ple a través de la web, perquè jo he escoltat tot el ple. No, però vaja, tinc la sensació, em puc fer una idea molt aproximada de quina és la posició dels grups municipals.
Okay, jo ara no vull fer una defensa.
Ah, no, no,
de... digues el que vulguis. Jo, a mi em sembla que jo el que estava criticant lleument és la falca, que és que dius, tenim poc temps per als temes electorals i sempre, a tots els mitjans públics, torna la llegir aquest text dient que estem en contra dels blocs. A mi em sembla, escolta, presenteu una proposta i si agrada, o si és assenyada, es farà.
Escolti, volia parlar amb vostès també de política nacional i de la compareixença d'Artur Mas, que ja s'ha decidit quina serà la data, però sobretot a mi el que em va sorprendre ahir van ser les declaracions de Duran i Lleida, carregant contra Esquerra Republicana, dient que no és lleial amb el govern perquè força la compareixença de Mas, que serà el 9 de febrer a instàncies del mateix president, que li va enviar una carta a la presidenta del Parlament. Els partits de l'oposició preferien que fos més tard aquesta intervenció, després de la compareixença dels membres de la família Pujol, però vaja, el president compareixerà igualment. I ja dic, Duran creu que Esquerra Republicana no va ser lleial amb el govern perquè va forçar la compareixença de Mas.
És que estem en precampanya electoral, què es pensaven?
Però encara falten 8 mesos,
no? És igual, és que estem en precampanya. Des del moment que el president Mas diu i eleccions després de l'estiu, estem en campanya, no pròpiament formalment en campanya electoral, però tots estan ja en la lògica electoral. Per tant, estem així i ja està. Aquesta era la cinquena vegada que es votava en el Parlament la compareixença del president Mas. Les quatre vegades anteriors Esquerra havia salvat a Convergència el president i ara no ho ha fet. Per què? Perquè estem en eleccions.
A veure, el tema del Duran, jo sé què passa, és que per Nadal em pensava que plegava, perquè va córrer per un WhatsApp que ja, sí, que el 28 de desembre, no sé quin dia, ja plegava el Duran i per tant ja...
És el dia dels innocents.
Jo vaig pensar, hosti, això és que és el dia. I clar, com que és un tema periòdic, que ara continuo, ara plego, ara em refundo...
En Recoder va plegar un 28 de desembre d'aquí Sant Cugat.
Sí, però va ser una mica forçat, diguéssim.
Sí, bueno, perquè el calendari...
És que no hi havia més dies, vull dir... Sí, sí, però no,
en aquest cas... Em va fotre en l'aire el sopar d'aniversari amb la dona, però...
Aquelles coses que marquen,
aquests
eh?
Aquests plens que has d'anar, dius, ostres.
A veure, no es pot amagar que la relació, no tant d'unió amb Convergència, sinó del Durant amb Convergència, està en un moment complicat. I fins i tot m'atreviria a dir la relació del Durant amb membres destacats del seu partit, no? El partit pues, està llegint el que està passant a Catalunya en clau nacional, o gran part dels seus militants i quadres, i ell ja ho va dir ahir també, no? Jo no me'n sento, no he evolucionat com la majoria de la població a Catalunya, perquè fa 5 anys les enquestes no donaven una majoria de gent que es veu com l'estat propi o la independència com una cosa viable i desitjable, i avui sí, que és una majoria de gent que ho veu, i en Durant s'ha quedat amb una minoria. Amb la minoria que abans era, ell diu, jo d'aquí d'on moc. Es mou tota la societat, però jo no.
Tota, no?
Una majoria de la societat va cap aquí, segons diuen totes les enquestes, però ell es queda on estava. I fins i tot la gent del seu partit s'està movent també cap aquí, o tornant a on antigament, fundacionalment, també el seu partit doncs marcava aquest camí, no? Per tant... Més que una relació entre Esquerra i Convergència i Unió, jo crec que és una relació complicada d'en Durant, que, bueno, que és un polític amb una gran trajectòria, però que ara està com buscant una nova ubicació.
Però no diràs que la relació Convergència-Esquerra o Mas-Junqueras no està escardada?
És política.
Ja, però està escardada, hi ha una relació personal escardada, perquè no hi ha una relació de confiança.
La relació que sigui, però estem parlant de política...
Però tu poses el focus en la relació Durant i Lleida Convergència o Durant i Lleida president Mas, però aquí jo crec que s'ha de posar el focus entre Esquerra i Convergència Democràtica.
És un treball... O sigui, construir un estat nou, si no hi ha Esquerra Republicana i Convergència i Unió, no es farà.
Però clar, Unió, ja veiem que el seu líder...
Bueno, però Unió hi tenen un problema. Unió tenen un problema. És evident, com a Convergència no ha tingut i s'ha anat posicionant i va haver-hi un congrés en què va dir no, jo vaig estar-hi, al congrés de Reus, allò mil militants de Convergència que dius que tenen l'etiqueta de bueno, la moderació, la santitat, criden independència i a la taula del congrés haver d'aprovar, bueno, va, aprovem, acceptem les esmenes que parlen d'independència. Sant Cugat es van presentar moltes esmenes en aquell congrés del col·lectiu de Convergència dient no, independència. I quan tota la platea d'un congrés de Convergència crida a independència, el congrés del partit aprova, sí, anem a la independència. Es va posicionar en aquell moment. Unió està mitges perquè el que s'ha mogut durant temps li han fotut un calbot, però jo crec que aquest procés, que és un procés de política de bottom-up, és a dir, que les bases dels partits, els militants, pensen que hem d'anar cap aquí, s'acaba imposant. I Unió, doncs, bueno, fa el seu camí i jo no tinc cap dubte que acabarà arribant-hi. I la relació amb Esquerra, escolta, és que som socis no de govern, però sí de projecte de país, construir un nou estat amb Esquerra i amb altres formacions, que és que si no, no hi ha projecte.
No, ja veig que hi ha consens en el full de ruta.
No, s'està fent. Ja. I per sort es van donar
6 mesos. Es
van donar 6 mesos per fer-ho, vull dir, fins al dia
27.
26,
bueno, ja vam dir, no?, que teníem l'acord del no acord, no? Bueno, no hi ha acord, patat endavant i ja ens donem temps per construir-lo. A veure, que en Durant carregui contra Esquerra no és notícia, no ho és, vaja.
És història, gairebé.
Sí, és un clàssic. I la compareixença, tot el xou de la compareixença, crec que s'han equivocat. Tant Esquerra com Convergència. Amb la que està caient, no? Amb aquesta sensació que té la població, doncs, que hi ha una impunitat absoluta amb aquella gent que ha posat la mà al calaix, etcètera, des dels estaments polítics. Penso que hagués sigut molt intel·ligent que a la primera s'hagués votat la compareixença del president, fins i tot des de Convergència, que el president hi vagi i que el president expliqui el que ha d'explicar i s'ha acabat. I no donar-li més importància. Crec que s'han equivocat molt, tant Convergència com Esquerra Republicana. Si hi ha un acord, a més, un full de ruta a redactar, etcètera, etcètera, això no exclou la vida parlamentària del dia a dia. I, per tant, també aquestes accions s'haurien d'anar parlant, s'haurien d'anar pactant i s'haurien d'anar tractant amb calma, que és el que em sembla que no hi ha en tot aquest procés. No? Ho hem dit més d'una vegada, entre que està absolutament mediatitzat i que feina tenim, pretem a córrer, a fer tuits i a dir coses i a preguntar, i ara l'OMS diu una cosa però la Mercè Conesa en diu una altra i la Marta Rovira surt per un costat i en Junqueras, això No pot ser. I llavors, crec, sincerament, que la compareixença del president Mas al Parlament s'havia de donar. O sigui, era, bueno, que ella pel seu propi pes no s'hagués entès que no s'hagués fet. I penso que Convergència hauria d'haver estat equivalenta i també assumir-ho. Sí, el president compareix i explicarà, bueno, no sé què ens explicarà, eh? Pot explicar el que vulgui. Però jo crec que aquí calia valentia i agafar el bou per les banyes i assumir doncs, que va ser conseller en cap d'un president que està doncs, presumptament, bueno, no, perquè es confés, no? Està implicat en tota una trama de presumpta corrupció. Per tant, em sembla que calia donar explicacions i no hagués passat absolutament res, però ara bueno, tenim el xou que tenim per aquestes quatre votacions on aquest no acord ha fet doncs, que Esquerra Republicana hagués de prendre unes mesures a dir, bueno, a veure, en pro de l'acord anem a salvar el president. Bueno, doncs, escolti, fins aquí hem arribat, no? I jo crec que s'ha jugat amb, des de la meva humilitat i modèstia, amb poca intel·ligència aquest tema.
Jo crec que se li ha de treure importància i gravetat al tema de la compareixença del president. Que...
Però si haguéssim comparegut sí, el primer sí, dia, sí, sí, no hauria no. tingut ni importància ni gravetat. No,
això, mira,
i és més, en cas... el president hagués sortit, sí, jo crec que...
No, i sortirà,
guanyador, i sortirà guanyador. Mira, pues, ha anat i ha explicat.
No, ei, jo crec que hauria d'haver fet això també. En la primera ja, dic, moto propi, va i compareix i ja està. I, però mira, més val tard que mai. Perquè ara realment se l'acusa de... No, ara per què ha de comparèixer d'aquí 15 dies? No, que comparegui el 27 de març, que així ja estarem...
Sí, sí, sí.
No ho diuen, però estarem més a prop de la campanya electoral i del que es tracta és de fer... No, escolta, a més, com que president... Una altra cosa no ho sé, però Tables, tots sabem que en té i que els periodistes se'ls menja o que contesta amb una grandesa d'arguments i amb els, quan està al Parlament també, vull dir que ell problema no en tindrà cap per respondre a la comissió parlamentària. Per tant... un problema n'hi ha. I el que sí que és veritat és que jo no estic d'acord amb això de que sigui un escenari tipus, com has descrit, de que tanta gent que fa declaracions o parla com si fos quasi el camarote de los hermanos Marx. No. És que ara estem en una política que la nova política està una mica superant els megalideratges mesiànics. Abans parlava el gran jefe...
El partit del president.
No, perdona. El president ja ha dit que es presenta i que ja no continuarà. Però justament a Convergència, com també passa a Esquerra Republicana i altres partits, hi ha més d'una veu. Ara parla, evidentment, el Josep Rull, però després parla la Mercè Conesa, després hi ha de parlar el Turull...
No, però el líder és inqüestionable.
Sí, el lideratge, sí, però estic dient de les declaracions que hi ha el Toni. Com deia, aquí que tothom parla i diu la seva de manera contradictòria. Jo no ho veig així. La política ja no és allò de dir ei, que el que diu un senyor és l'únic que val.
Jo ho deia, Marc, amb el sentit de que hem de relaxar també tot aquest procés. O sigui, està exageradament mediatitzat. Cada dia tens 3-4 inputs sobre el procés a internet, via els propis tuits dels polítics, com via preguntes dels mitjans de comunicació. O sigui, jo crec que hem de començar també a... No diré a fer-ho tot secretament, no és això, però... anar donant notícies, anar donant inputs amb certa tranquil·litat.
Portem unes setmanes que s'ha relaxat, no?
Jo té una corba estudiada ja.
Jo tinc des de Palau de la Generalitat.
Que és 11 de setembre és el moment àlgid, per Nadal se'ns passa una mica l'independentisme eufòric, i aleshores a la primavera torna a reneixer, l'estiu és allò, bueno, fem-lo, el passem com podem i si podem fer una manifestació, i si no ja escalfem motors per setembre. I ara
no, també perquè passen altres coses al món, no perquè estigui estudiat.
No tot el món està pendent de si farem una manifestació o si declararem unilateralment.
Andalusia, Podemos i altres coses també.
Bueno, això també podem parlar, Pedro Sánchez, el gran líder i su partido que lo arropa amb una passió desaforada.
Com sou, com aprofiteu qualsevol cosa per posar cullerada.
A mi em comença a fer pena, el Pedro Sánchez, tot s'ha de dir, que encara no s'ha pogut ni presentar, i ja l'estan deixant allò...
Es presentarà i serà candidat. Solo.
Ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Toni Ramon, Ainsana Conesa i Marc Monells, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Fins la setmana que ve. Que vagi
bon dia.
Bé.
Bon dia.
It's going to be like kind of automatic climate. You don't need to talk to stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands.